dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Ens agrada començar els caps de setmana amb bons hàbits que ens porta també fer esport, evidentment, amb el Fito Florenza. Ell és director tècnic de Coa Center. Fito, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I hi ha una de les coses que fem molt, que és anar al gimnàs o senzillament estar a casa i dir, va, vaig a fer unes rutines esportives que no sempre estan encertades. Quines serien les rutines, on penses, estiraments, que sigui escalfament, per on comencem i per on acabem? I què fem?
Doncs mira, normes generals, molt ràpid, cortita i al pie, com es diu en argot futbolista.
Exacte.
Futbolístic, ara m'ha tingut. Mira, qualsevol programa d'entrenament ben fet, qualsevol sessió d'entrenament ha de tenir un escalfament, una part principal, que serà la part més intensa, potser li podem dir així, i una part de tornada a la calma, on poden haver-hi els típics estiraments, no? Uh-huh. Que ens faran sentir millor, entre altres coses. Llavors, així és com s'organitza una sessió. Per exemple, 15 minuts escalfar, 30 minuts la part principal i 15 minuts la tornada a la calma.
Val, això està bé, seria una hora.
Exacte. Llavors, a partir d'aquí, quantes vegades? Doncs potser dues vegades podries anar, començar a anar al gimnàs dues vegades o tres. I al final el que has de tenir en compte és que, com a ésser humà que ets, siguis home, siguis dona, és igual, el que has de fer és treballar unes capacitats físiques bàsiques, la força, la flexibilitat, la resistència, la velocitat d'execució d'alguns moviments. Al final, recordem que ho hem dit diverses vegades, però envellir també és pèrdua de potència, no? No només capacitat contràctil, sinó la velocitat a la que contraus la musculatura i capacitats perceptimotrius, equilibri i coordinació. Això és el que hem de treballar.
Per tant, hem de fer una mica un equilibri de tot plegat. No pot ser que treballem una cosa i l'altra no.
Exacte. Llavors, a partir d'aquí, ja, en concreció, què podem fer un dia?
Exacte. Va, comencem escalfant. A l'escalfament, doncs, què seria sempre? Una cosa senzilla.
No, l'escalfament, mobilitat articular del coll, dels ombros, de, no sé, doncs, de la columna, flexionar-la, no sé, el típic exercici de ioga del gat camell, no? Mm-hmm. Doncs també, doncs, ajupir-te, posar-te en peus, amb les dues cames a la mateixa alçada, amb una davant de l'altra.
Una mica de cinta seria un escalfament o no? Seria caminar, un escalfament pobre, potser, no?
Bueno, caminar a la cinta per agafar calor, que és un dels objectius de l'escalfament, com el seu nom indica, i les connexions neuromusculars són millors amb calor. Per tant, està bé començar 5 minuts caminant a la cinta, però també convé fer mobilitat articular, també. Mm-hmm. Tenim molta manca de rang articular en general. En fi, ara no em posaré...
No, mirem una mica, no, a veure com podem millorar l'articulació.
Un dia, com treballem aquesta força, flexibilitat, en què és concreta? Doncs hem de treballar unes habilitats motrius bàsiques humanes, forces d'empenya, com pot ser una flexió de braços, forces d'atracció, com pot ser, doncs que agafis una cosa i la tiris cap enrere, facis força tirant-la cap enrere de la teva esquena, a quatre grapes, amb un peu davant i l'altre darrere, amb una mà t'agafes a un, no sé, una estanteria i amb l'altra amb una mancuerna, per exemple, doncs tracciones, no? Cap al maluc, cap enrere. Després has de treballar l'habilitat motriu bàsica humana d'ajupir-te, posar-te en peus. Molts li diuen santaetes, però al final és això amb una mica de càrrega, no? Que arribis a entre, no sé, 8 i 15 repeticions una miqueta forçada, no? Que no tinguis més forces, que només poguessis fer 3 o 4 repeticions quan pares, i no sé, un pont de gluti, per exemple, no? Doncs tirar tombat mirant el sostre, doncs, els malucs cap a dalt, amb les cames flexionades, i així compenses també la musculatura escurçada quan estàs moltes hores assegut. I això, per exemple, seria un dia, no? Doncs, no sé, per exemple, un 4x50, 50 repeticions de cada exercici, no cal que siguin seguides, quan et canses pares, i que hi hagi suficient càrrega, perquè hi hagi suficient estímul perquè millori la teva condició física pel teu dia a dia.
Això és important també, has de notar que estàs fent l'exercici, perquè si estàs fent alguna cosa que no et suposa cap esforç, és que
si no hi ha prou estímul, no hi ha adaptació.
Clar.
És la llei bàsica d'entrenament, de vida en general, que es diu llei de la sobrecompensació. Si l'estímul no és suficient, doncs el que fas bàsicament és res.
Exacte, és res.
No estimula suficient. No?
I tancarem amb estiraments.
I clar, i llavors un altre dia podries treballar la mobilitat activa, no? Doncs amb exercicis més similars, no sé, al ioga, per exemple, perquè ens fem una idea, sí, moviments en tres plans i eixos del moviment, que se'n diu. També pots fer tècniques d'arts marcials, no per colpejar ningú, però jo què sé, la boxa està molt de moda, tècniques de boxa, perquè rotes la columna, perquè et mous, et desplaces, tècniques de ball, classes dirigides com Animal Flow, com el Zumba, no ho sé, hi ha moltes, no? I a més també treballes, doncs, quan estàs preparat, amb una mica més intensitat a nivell cardiovascular, i això fa que, junt amb l'altre entrenament, aquest programa sigui molt, 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 molt complet, molt adequat, i que milloris la teva condició física i les sensacions del teu dia a dia quan puges escales, quan les baixes, quan portes els nens al col·le, jugues amb ells o el que vulguis.
És fonamental, això. Sembla una tonteria, però és la base. Ser feliç amb una vida que pot respondre a tots els estímuls que et venen. No?
Clar, que tinguis resistència i que no vagis ofegat per la vida des que t'aixeques del llit.
Exacte. I tindrem energia per tot. També energia intel·lectual. La física ens porta l'energia intel·lectual.
Absolutament. Més concentració, més memòria, més rendiment, inclús cognitiu. Això se sap. En fi.
Escolta'm, ho té tot l'esport.
Una meravella.
Una meravella. Doncs amb el Fito se'ns fa tot més fàcil. Moltes gràcies, Fito.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a tu, Noé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Parlem de filosofia perquè ens volem prendre la vida amb filosofia, és a dir, ens parem i pensem una mica, reflexionem, però no ho fem sols, ho fem acompanyats de la Montse Crespín, que ella és professora de filosofia a la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
I avui parlarem, escolta'm, de Plató i al voltant del sofista. Jo crec que són conceptes clàssics, evidentment, i que molts els hem sentit, però que a vegades els tenim una mica desendreçats. No sabem massa de què estem parlant.
Doncs sí. I com a altres coses, li devem aquesta reflexió a Plató.
Sí.
Sobre el qual, doncs, va parlar al voltant, fixa't, de la tensió, de la diatriba sempre oberta, encara avui dia, entre què és un sofista i què és un filòsof. Per tant, les seves diferències. Per fer-ho, em serviré d'algunes reflexions que l'especialista japonès Notomi Noburo desenvolupa en un llibre que és un clàssic i que recentment hem publicat en la seva traducció al català. I se'n diu La unitat del sofista de Plató entre el sofista i el filòsof. Definim, Noemí, si et sembla, què és un sofista.
Sí, comencem pel començament.
És això.
A veure.
La manera senzilla de definir-ho és la persona, se'n diu, que fa sofismes, és a dir, que empra arguments capciosos, silogismes viciats, que fan passar com a veritat el que és fals. A l'antiga Grècia, els sofistes eren mestres de filosofia i de retòrica, per tant, en un sentit en el qual s'entenien que eren mestres de l'artifici oral i escrit per obtenir un resultat, però sense sinceritat.
Sona manipulació, això, una mica?
Sí, artificial, no?,
sí,
per aconseguir alguna cosa. Com ens ho diu Plató? Perquè és molt maca la manera que té de definir en aquest diàleg el sofista, que és un sofista. I ens diu, fixa't, Noemí, sofista és el caçador per salari de joves adinerats.
Acabó.
També ens diu que és el mercader de coneixements de l'ànima, el comerciant al detall de coneixements, fabricant i comerciant de coneixements, i finalment, ens diu Plató, és el mag que produeix il·lusions i fantasies amb els seus discursos falsos.
Falsos, eh?
Aquestes són les diferents definicions del que és un sofista. Clar, quina és la tensió que tenim amb el filòsof? Segons el professor Notomi, en aquest cas, quan mirem el diàleg de Plató, aquest sofista, la grandesa del problema és encarar el que ell determina que és el sofista dins nostre. De tota persona que vol fer filosofia, ha de fer front al que ens diu el professor Notomi, que és el contraatac sofístic. Per això, Plató, en el diàleg, discerneix sobre l'aparença, la imatge, la falsedat, allò que no és, i fent això clarifica què és el sofista, però també què és el filòsof, que seria tot el contrari. Però clar, sempre ens diu Notomi, hem de tenir molt i molt present aquest problema que és de caràcter ètic, perquè si som filòsofs, també sempre hem de dubtar quan potser el que estem fent són aquests sofismes, són aquestes falsedats, són, no?, aquest mercader que ens deia abans Plató de coneixements. Per tant, hem de fer aquest autoexamen. El professor Notomi no només interpreta aquest diàleg platònic fonamental, sinó que ens diu que la veritable filosofia és impossible sense aquesta confrontació seriosa amb el sofista, indicant en la línia amb aquesta reflexió ètica que el sofista no és un oponent fora de nosaltres, sinó que en moltes ocasions aquest sofista viu dins nosaltres mateixos, o potser nosaltres som ell. Per tant, per salvar el filòsof interior, cal mirar a la cara aquest sofista que també ens acompanya.
Està molt bé, és realment pensar que no estem lliures de també caure en la tentació d'utilitzar aquests recursos sofistes.
Jo et diria, fixa't, Noemi, no sé si estaràs d'acord. Aquesta reflexió que aplica amb la tensió filòsof i sofista també pot aplicar-se en tota aquella persona que empra la comunicació i la retòrica i l'escrit. Per tant, podríem pensar-ho també com una manera de pensar el sofista i el periodista, per
exemple. I el periodista, i tant que sí. Uh-huh. Es tracta de buscar, com a mínim, un criteri objectiu i moltes vegades no s'utilitza. I, a més, hem de ficar-nos i posar en dubte fins i tot la nostra pròpia paraula.
Efectivament. I fixa't, i a vegades també, tots i totes som, com deia Plató dels sofistes, caçadors per salari. No et diré de joves adinerats, però, en fi.
Bueno, el diner sempre acaba sortint
sempre,
en algun moment.
Sempre, sempre, sempre. És fonamental i sempre nosaltres ho hem dit en moltes vegades. És, busquem on està l'arrel aquesta monetària o crematística.
Sí.
En fi, que res per finalitzar.
Tanquem amb alguna suggerència,
sí,
no?
Sí, evidentment, per celebrar aquesta traducció al català d'aquesta obra del Notomi Noburu. La traducció l'ha fet el doctor Miquel Montserrat Capella amb l'edició del doctor Josep Montserrat Moles. Jo he tingut el gust d'escriure un pròleg on faig una reflexió de les connexions entre el Japó i Catalunya, filosòficament parlant, i ho ha editat Edicions Enoanda aquest any 2024. Torno a dir el títol, La unitat del sofista de Plató entre el sofista i el filòsof.
Doncs una gran suggerència per llegir-lo ara que el tenim a més traduït al català. Com sempre, Montse, moltíssimes gràcies.
A tu, Noemi.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
En el viatge d'avui, el nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer, ens porta al Golf Pèrsic, una zona del planeta que alguns dels nostres oients poden ser reticents a conèixer, però té el seu encant i on destaca pel luxe, l'opulència, l'excentricitat, la grandiositat i els gratacels de mil i una formes i alçades. Per començar aquest recorregut pel Golf Pèrsic, avui ens centrarem en Abu Dhabi, un dels 7 emirats que formen els Emirats Àrabs Units. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Josep, com hem fet altres vegades, per què no ens situes i ens fas 5 cèntims sobre els Emirats Àrabs?
Doncs mira, els Emirats Àrabs Units és un país relativament nou, ja que es va crear a finals de 1971. Està format per 7 emirats, a veure si els dic bé, eh? Abu Dhabi, Amman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah i Umm Al Quwaini. Situat a la península d'Aràbia, limita amb Oman, el Golf Pèrsic i Aràbia Saudita. La seva capital és Abu Dhabi, la ciutat més gran i poblada, Dubai. La seva economia i riquesa es basa en el gas i el petroli, uns jaciments, els de petroli, que es van descobrir a finals de la dècada dels 50 del segle passat. Té una població d'uns 10 milions d'habitants, la seva moneda és el dirhem, un euro més o menys són 4 dirhems al canvi actual, no es pot visitar en els mesos d'estiu, perquè les temperatures no van dels 45 als 50 graus, per tant, és millor fer-ho ara, en el nostre hivern. La diferència horària respecte a Catalunya és de 3 hores i per entrar i sortir del país és necessari el passaport.
Josep, estem escoltant ara la sintonia de la saga de pel·lícules Missió Impossible, protagonitzada per Tom Cruise. Què té a veure amb els Emirats Àrabs, aquesta melodia, aquesta sintonia?
Mira, doncs ara ho entendràs. Avui ens centrarem en l'Emirat d'Abu Dhabi i, per tant, hi arribarem en avió. El primer que veurem de l'Emirat serà el seu luxós i espectacular aeroport. Bé, doncs, la darrera pel·lícula de la saga, la setena, que s'anomena Missió Impossible, Sentència Mortal, part 1, comença a l'aeroport d'Abu Dhabi. Si encara no ho heu fet, us recomano veure la pel·lícula. Jo la vaig poder veure just a l'avió que em portava cap a Abu Dhabi.
Caram, que oportú. Doncs va, anem a visitar Abu Dhabi. Per on comencem?
Mira, per la joia de la corona, la mesquita de Sheikh Zayed, amb capacitat per a 40.000 persones. És una obra moderna perquè es va construir entre els anys 1996 i 2007 i és espectacular. Feta amb 90.000 tones de marbre blanc, té 1.000 columnes, 80 cúpules, 4 minarets de més de 100 metres d'altura cadascun d'ells, unes quantes llums d'aranya de cristall Swarovski i decorades a mort. I a més compta amb la catifa més gran del món. L'entrada és gratuïta i s'accedeix per un centre comercial subterrani on hi ha tota mena de serveis. Només per veure la mesquita val la pena anar a Abu Dhabi.
També és espectacular el seu skyline, no?
Sí, és potser el que ens cridarà més l'atenció no només d'Abu Dhabi, sinó també de Dubai o de Doha, la capital de Qatar. En el cas d'Abu Dhabi, per poder admirar el conjunt de gratacels que té la ciutat, recomano recórrer la Corniche, una gran avinguda de 8 quilòmetres que ressegueix la línia de mar.
I dels molts gratacels que hi ha, en destaques algun?
Sí, mira, en destaco les torres Etihad, un complex de 5 torres, entre elles la més alta del país, amb 305 metres d'altura. Aquí podem pujar fins al pis 74, on hi ha un mirador amb excel·lents vistes a la ciutat.
I els hotels també han de ser superespectaculars.
I tant, mira, destaco l'hotel Emirates Palace. És un dels hotels més luxosos del món. En la seva construcció es van invertir més de 3 bilions en B de dòlars. Té unes 90 suites, algunes d'elles decorades, fixa't, amb objectes d'or. El preu per passar una nit va dels 400 euros, la més barata, als 12.000 euros l'habitació més cara. Ara bé, podem entrar al vestíbul sense pagar, només per poder-hi donar una ullada.
Doncs em sembla que farem aquesta darrera opció, perquè els preus espanten. Josep, i el Palau Qasr al-Wattam, val la pena?
Molt, és un dels llocs que no ens podem perdre d'Abu Dhabi. Destaca la cúpula del Gran Saló, la seva decoració tradicional, la impressionant biblioteca i els seus jardins.
A Abu Dhabi també hi ha el Museu del Louvre.
Sí, està situat a l'illa de Sadillat, també coneguda com l'illa dels museus, perquè a la mateixa zona s'estan construint altres importants museus com el Guggenheim. El Museu del Louvre es va inaugurar el 2017, construït per l'arquitecte francès Jean Nouvel i amb una inversió de més de 500 milions d'euros, és un dels museus més bonics del món. Destaca per la gran cúpula de 180 metres de diàmetre amb més de 4.500 estrelles que deixen passar la llum perquè el museu s'il·lumini de forma natural. Veure-ho de nit també és tot un espectacle.
Tot l'engròs, mesquites, gratacels, hotels, palaus, ens deixem alguna cosa per visitar?
Doncs moltes. Per exemple, si cerquem diversió i ambient nocturn, hem d'anar al Yas Marina, on també podrem veure el famós circuit de Fórmula 1. Si volem anar de compres, podem apropar-nos al Yas Mall o al Marina Mall. Si ens agraden les emocions fortes, podem passar un dia sencer al parc d'atraccions de Ferrari. I si volem gaudir de magnífiques postes de sol, hem d'anar fins a l'oasi de la Dignitat, molt a prop de la mesquita de Sheikh Zayed. I una última recomanació. La ciutat i tot el seu entorn s'ha de veure de dia i de nit. Canvia totalment. Per tant, recórrer la Corniche de nit per veure els gratacels il·luminats és també tot un espectacle que val, la veritat, molt i molt la pena.
Doncs com sempre ens deixes amb ganes de poder conèixer tot el que ens explica. Josep, ho deixem aquí. Fins al proper viatge.
Molt bé, doncs fins la propera. Salut.
La primera pedra.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Quan proposem llocs agradables per visitar a casa nostra, sovint ho fem pensant en el conjunt de la família. També us indiquem altres espais on descobrir-los en parella és molt més emotiu i agraït. Som, però, dels que estimem aquells indrets on es pot córrer sense cap mena de perill. Vinga! Avui ens quedem al Vallès Oriental i prop de Granollers, la seva capital. Em voleu acompanyar el parc del Fangar i la Verneda de les Franqueses? Cal dir que el recinte l'han dividit en tres zones i trobarem d'entrada un element destacable, la fusta. Casetes de fusta de diferents mides i construcció fan les delícies dels menuts. M'he preguntat sovint què els mou entrar i sortir de manera constant en aquestes petites edificacions. Cordes i pneumàtics senyalen circuits perfectament definits i fàcils de resoldre. Tobogans petits, d'altres de més grans, gegants, més una tirolina i gronxadors a dojo, completen l'experiència. I la natura. El Parc del Falgar i la Verneda és un projecte de restauració paisatgística del programa Natura 2000. Un dels espais més agraïts, sobretot pels animalets voladors, són els tres estanys artificials amb una zona especial per la nidificació de les aus. A més, hi ha un mirador especial amb panells informatius i divulgatius. Cal respectar les normes d'utilització del parc, ja que a la vegada d'esbarjo per la família, el Parc del Fangar de les Franqueses s'ha concebut també com a zona de vida i desenvolupament per a la flora i la fauna del país.
Avui volem portar-vos un llibre diferent. És un llibre de l'Assumpta Mercader que es titula Resseguir, un llibre que barreja, podríem dir, art i literatura. Avui tenim amb nosaltres a l'Assumpta Mercader, amb la que hem volgut parlar d'aquest llibre. Assumpta, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
És un llibre que, no ho hem dit, editat per Bullian Edicions, i que l'Assumpta és escriptora, actriu, narradora, li agrada l'art, tant és així que, com dèiem, avui ens presenta aquest llibre, que és un recull de contes amb un fil conductor que està de la mà de l'artista Joan Ferrer. I, evidentment, la primera pregunta ha de ser aquesta. Com neix aquesta necessitat de fer aquest llibre que barreja art i barreja literatura?
Doncs neix d'una manera prou curiosa i alhora penso jo molt bonica. En Joan Ferrer té una galeria d'art a Malgrat de Mar. Jo també sóc de Malgrat de Mar. En Joan i jo ens coneixem de tota la vida, no som veïns, però gairebé es podria dir. I la seva galeria, per mi, a Malgrat, és com un petit oasis, no? M'agrada moltíssim l'obra que fa i és un lloc on jo, encara que hagi passat mil vegades, sempre o m'hi aturo directament o hi faig un cop d'ull. La seva galeria, a més, té molt bon gust, en Joan, és un lloc on el temps s'atura una mica, no?
I on t'hi has aturat tu
també moltes vegades. I on jo m'hi he aturat moltíssimes vegades. I un bon dia m'hi aturo i veig una escultura seva. Veig una escultura seva i al meu cap fa com un flashback immediat. I em veig a mi mateixa amb 5 o 6 anys, de la mà de la meva àvia, però no em veig en la galeria, però sí en el mateix lloc, perquè en aquella galeria, quan jo tenia 5 anys, no hi havia una galeria d'art, sinó que el que hi havia era un taller de manyà. El seu avi era manyà. Era manyà inventor i era un lloc allò ple de ferros, fosc. El seu avi era un home gros amb un davantal també així ennegrit, les mans ennegrides. Per una criatura petita aquell lloc era entre fascinant i inquietant, no? Jo quan veig aquesta escultura em ve aquest record per una senzilla raó, i és que aquesta escultura està feta d'eines que jo dedueixo immediatament que deuen ser eines del seu avi.
Clar.
Per tant, la història de fa molts anys reviu en aquell moment a la galeria i en Joan la mostra a través com del seu art. El normal suposo que hauria estat que jo entrés a la galeria i li preguntés: Joan, això era del teu avi? Però no faig això, perquè jo estic com amb una mena de trasbals, no? Sinó que me'n vaig a casa i ja no em trec allò del cap i se m'acut d'explicar una història absolutament inventada. Però que, doncs, el protagonista principal és aquella escultura, la protagonista és l'escultura. I al cap d'uns dies li porto a en Joan i li dic: mira, Joan, vaig veure això que tens a l'aparador i he escrit això. Ell sap que escric, ell sé que li agrada el que jo escric, li porto això, dic, llegeix-t'ho tranquil·lament i d'aquí uns dies ja passaré i tu em diràs què t'ha semblat, no? I quan hi passo al cap d'uns dies em diu que va plorar, que es va emocionar de que la seva obra hagi fet néixer aquest conte. A partir d'aquí, jo passo moltes tardes per la seva galeria, parlem molt, em vaig mirant els quadres i molt a poc, molt lentament, em van naixent històries, narracions, a partir de la seva obra. No vol dir que si ell m'explica que en aquell quadre s'ha inspirat en això, tal, 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 el meu conte parli d'això. No necessàriament, eh? No necessàriament.
Són històries inventades.
Són històries absolutament inventades i en el llibre... ja funcionen, podríem dir que funcionen, tot i que no ho són en absolut, acaben funcionant com a il·lustracions. Però no són il·lustracions, eh? Jo, la gent que no conegui directament l'obra d'en Joan, vull que tingui molt clar que són quadres, quadres enormes, alguns d'ells, però que en el llibre acaben fent aquesta funció. És molt estrany, això.
No, però cada vegada hi ha més llibre il·lustrat, novel·la il·lustrada, sí. I a mi també em va sorprendre molt veure aquestes imatges, per exemple, aquesta nit ha plogut a Nova York, hi ha uns quadres del Joan que són maquíssims de Nova York.
Sí.
Però també hi ha aquests altres que són com molt més suplicats, molt més insinuants, que són que t'han inspirat justament una manera d'escriure molt més, com ho diríem, molt més sintètica, molt més abstracta, que és el poema dit haikus, a veure si ho dic bé.
Sí, molt bé, molt bé.
Explica'ns això, perquè no tot és narrativa, sinó també poesia.
No, hi ha molta narrativa, però hi ha un moment que en Joan, en la seva, aquesta seria una mica els seus quadres més recents, quan jo els veig, penso que són uns quadres que són això, no? Em fan pensar una mica en l'art japonès, no? I a més és com veure una imatge i sintetitzar-la, representar-la d'una manera molt, molt especial. Són uns quadres que són en blanc i negre, i jo penso que d'aquests quadres no, a mi no em neix una història, no em neix un conte, sinó que, però sí que m'impacten molt i em neix un sentiment. I per tant, els vull acompanyar fent haikus, que és una poesia, doncs això, molt, molt sintètica i alhora com molt, que va molt a l'emoció, a l'essència. I doncs em vaig atrevir a fer uns quants haikus.
Sí, n'hi ha uns quants, també acompanyats amb unes obres molt concretes també, que van molt de la mà i que fan aquest recorregut per aquesta obra que la podem veure a Malgrat.
Sí.
Per tant, si algú té curiositat per veure, que tingui el llibre, jo vull veure l'obra original, s'hi pot acostar i encara la veurà.
Sí, pot acostar, en Joan el rebrà contentíssim i li explicarà i li ensenyarà a la galeria. En Joan de tant en tant exposa, aquí a Barcelona i en altres llocs. Però clar, si voleu dir, vaig allò segur vull veure-ho, heu de venir cap al poble, heu de venir cap a Malgrat,
que justament ha sigut la font d'inspiració d'aquest llibre, Resseguir, en aquest cas, el títol, per algun motiu, Resseguir.
El llibre Resseguir és el títol d'un dels contes d'una obra preciosa, que és, no és res més que una... que li vull ensenyar a la Noemí, vosaltres
no
ho veieu.
Sí, no, exacte, ara mateix l'assumpte està buscant aquest conte que il·lustra el títol del llibre.
Sí, perquè és una rajola hidràulica.
Ah, sí, l'he vist abans.
Sí,
que m'ha sorprès perquè, clar, la meva infància, jo que era l'Eixample, està envoltada de rajoles hidràuliques. I en aquest cas, que no sabia si... Miren aquí. Que no sabia si aquesta rajola hidràulica és una il·lustració d'ell o és realment que hi ha rajola hidràulica en el mateix quadre.
No. Això és un quadre enorme dibuixat per ell. De fet, en el llibre, al costat de cada obra, hi ha el títol de l'obra i hi ha les mides que fa. Vegem aquest 2 metres per 50 centímetres,
vull dir
que és enorme. Jo, quan vaig veure aquesta rajola hidràulica, mira, immediatament em va venir al cap el meu fill, gran, però quan era petit, resseguint-lo amb un cotxe de joguina, perquè ell havia jugat molt en cotxes de joguina, i perquè em va semblar, hi ha moltes giragonses, moltes voltes, molts tombs, i em va semblar que segur que si el meu fill hagués tingut aquest terra, l'hauria resseguit.
Resseguit.
I en aquest conte parlo d'una cosa que a mi m'agrada molt, que és a tocar. M'agrada el tacte. Penso que és un sentit que ens han com castrat molt, no? Allò, no toquis, no toquis. I a mi m'encanten les textures. Ara me faig l'autocensura jo quan vaig pels llocs, assumpte que no has de tocar, no has de tocar.
Mirarem malament.
Però a mi m'agrada sentir, no?, el tacte de les coses, tant si és agradable com no, comprovar-ho. I aquest conte parla una mica d'això, de seguir, de resseguir.
I això és el que hem volgut fer nosaltres també avui, sí. Resseguir el contingut d'aquest compte, d'aquest llibre, perdó, ple de comptes, de fet són 12 comptes, sí. Si no m'he equivocat, de l'Assumpta Mercader, que podreu trobar a les llibreries i que l'ha publicat Bolian Edicions, i que si voleu veure més a més aquesta obra que ha inspirat tots aquests textos, us heu de costar malgrat. Assumpta, com sempre, un plaer, ens ha agradat molt que ens portis aquesta obra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Els dies 22, 23 i 24 de març teniu la cita a tots aquells amants de les coses fetes a mà amb el Handmade Festival a Barcelona, on es farà a Fira Barcelona, i justament aquest any és la cita de l'edició de Japó. Avui en volem parlar ara mateix amb l'Anna Ventura, que ella és la directora d'aquest festival. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Podríem dir que és l'esdeveniment més important de la comunitat Handmade a Barcelona. Què és el que podrem veure en aquest festival, així grans trets?
Sí, doncs aquest any estem dedicats a la cultura japonesa, tot i que trobarem el que, els addictes del Saló, que ja el coneixeu, trobarem expositors com cada any, tindrem la zona creativa amb els tallers, amb els ateliers, amb concerts, amb una mica de tot, com cada any, però farem un especial èmfasi als tallers a la cultura japonesa.
Podrem, a més, descobrir les últimes tendències, evidentment, però també aprendre amb els millors. Quants tallers teniu organitzats i amb qui es podrà aprendre? Qui són aquests millors que vindran i que tindrem aquí a Barcelona?
Sí, aquest any tenim moltíssims tallers, tenim més de 300 tallers.
Caram.
I sí, molt, molt xulos tots, la veritat. Tenim doncs, des de scrapbooking, lettering, tenim també novetats dedicades al món de Japó, no? Però vull dir que són molt, molt concretes. Fem també fusteria, com a novetat tenim ceràmica, i tenim... Bueno, tenim a dos artistes japonesos que ens fa molta il·lusió que hi siguin. Un és el Mitsuru, que ens farà en directe una performance de la cultura, no? No és només ensenyar-nos a com fer-ho físicament, no? Manualment, sinó que ens ensenyarà també el que és la filosofia de creació japonesa. I, doncs, doble la zona de masterclass, dedicada per un cantó a el que és tot el món handmade, no? De bricolatge, fusteria, aquest any també tenim ebenisteria, ceràmica, i després pues, tot el món més dedicat al fil, no? Pues des de crochet, estampació, brodat, de tot una mica. Sí, és que no tinc paraules com per les mies, tallers i tan variats.
300 tallers donen per molt, és evident, no ens ho acabaríem ara anant-los recitant a tots, però noteu que cada vegada hi ha més tendència a fer les coses a mà, és a dir, més afició a totes aquestes activitats, i teniu una previsió de la gent que pugui arribar a visitar el festival durant aquests dies, 22, 23 i 24 de març?
Sí, normalment creixem una mica. Jo penso que aquest any arribarem als 25.000
visitants. 25.000
visitants? 25.000 visitants, sí, durant els 3 dies. I tenim, bueno, és molt curiós, no?, perquè el divendres és un tipus de públic, el diumenge un públic també més familiar. També tenim aquest any un espai molt xulo dedicat a les famílies, on els nens podran fer les seves primeres manualitats. Podran aprendre a pedalar, bueno, pintar, pedalar, és una activitat molt, molt xula també, molt divertida. I bueno, una mica doncs això, no? Cada dia es centra en un tipus de públic. Igualment podeu trobar tota la...
És que això és el que anava a dir.
No. Tota la programació.
La gent ha de comprar entrada, suposo, amb antelació per poder tenir l'accés a la fira, però a part s'han d'apuntar aquell que vulgui en els tallers concrets també prèviament, o pot improvisar una vegada entri?
A veure, pot improvisar, però sempre és millor tenir-ho comprat per no fer cues i poder triar l'horari que vols. No? És que es van repetint durant els 3 dies, però si tu tens clar el dia i l'hora que vols anar i t'ho vols organitzar, doncs també pots fer-ho. Així no cal estar pendent al mateix dia, no? Pots anar amb tota la visita al Handmade programada.
Entrant a Handmade Festival?
Exacte, handmadefestivalbcn.com.
Val, perfecte. Doncs ja ho sabeu, tots els amants de fer les coses a mà, tot el món del handmade, la cita és aquest 22, 23 i 24 de març a Fira Barcelona. Anna Ventura, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, esperem tot el handmade.
Allà ens trobarem.
Molt bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Volem posar ordre als nostres números, volem posar ordre a l'economia domèstica, ho fem amb l'Eduard Conti, que ell és assessor financer justament especialitzat en economia domèstica. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé, què tal?
Molt bé, amb ganes de parlar avui de la classe mitjana, perquè ja ho intuíem, però cada vegada sembla que estem més tocats de mort, és a dir, cada vegada hi ha menys classe mitja, no?
Sí, a veure, la classe mitjana segueix sent el gruix de la població, a les societats occidentals. El que passa que ja es va veient, això els americans ja fa temps que ho estudien, en els Estats Units hi ha molta literatura al respecte, que ja s'ha anat observant que des de finals del segle passat, des de finals de la dècada dels 90, es començava a observar una pèrdua de riquesa en la classe mitjana, I això és un fenomen que si es dona als Estats Units, vol dir que també s'està donant a casa nostra. Jo crec que és evident que s'està donant, i ho podem veure precisament si veiem l'economia domèstica, no? Tu saps que dins de l'economia domèstica hi ha dos grans formes de veure la situació econòmica d'una persona, que és, d'una banda, el pressupost d'ingressos i despeses, i després el patrimoni, no? Llavors, el que està passant és que d'uns anys ençà, els ingressos d'un gruix de la població s'han estancat en termes reals o bé han baixat, no? I això té que veure una mica amb el programa de vida, no?, que ens havien venut, no?, en les societats occidentals, no?, de que si et prepares, si estudies, aconseguiràs una bona feina, si aconsegueix una bona feina, doncs podràs consumir, podràs tenir la teva casa, podràs anar-te'n de vacances, podràs tenir un cotxe o més, podràs tenir una família, que té una mica el programa que ha estat vigent al món, no?, sobretot, insisteixo, en el món occidental, en el cas del nostre país, doncs des dels anys 50, perquè va haver-hi uns anys d'autarquia després de la Guerra Civil, però en el cas d'Estats Units o d'Europa, doncs des dels anys 40, ja ha durat molts anys. I això ara està en crisi, perquè està en crisi perquè, a part de que els ingressos s'estan com estancat, no?, les despeses, clar, o sigui, l'accés a l'habitatge, que és, diguéssim, que és com el pal de paller del benestar econòmic d'una persona, no?, està com està. O sigui, ara mateix, per una persona jove que tingui estudis superiors, que tingui una feina, accedir a un habitatge de compra és quasi impossible sense ajut de la família. Inclús llogar també és molt complicat, no?, i més si així sumem el cost de la vida, no?, la inflació dels últims anys, etc., doncs realment, pràcticament, tens just, si tens sort, per arribar a final de mes, però evidentment no hi ha excedent, o sigui, no hi ha una capacitat d'estalvi que et permeti començar a acumular en vistes a tenir un patrimoni, no?
Contra això es pot fer alguna cosa? I és més, suposo que és difícil a nivell individual, però cap a on ens està portant? A on arribarem? Què ens falta per veure?
A veure, si no fem res, el que està passant és que aquest debilitament de la classe mitjana, si no s'hi posa remei, seguirà. Llavors la pregunta és, on va la classe mitjana, no? Perquè les persones tampoc es volatilitzen. Bé, aquí ve la part una mica preocupant, no? Que és que el que s'està veient, que està passant en el món capitalista, no?, en el món en general, perquè al final el capitalisme és un sistema econòmic que ha dominat l'economia mundial els últims 150 anys i que ha arribat a tot arreu, a tot arreu, no només a Occident, no? Va néixer a Occident, però ha arribat a tot arreu. A qualsevol racó del món podríem dir que el sistema econòmic capitalisme és vigent. Llavors, cap on ens portarà? Què està passant? Doncs està, en alguns països ja s'està polaritzant l'economia entre rics i pobres, si ho volem simplificar així, i la classe mitjana, doncs, hi ha una part que cau cap a la vulnerabilitat econòmica i una altra part que pot donar el salt cap als rics, diguéssim, no? I això a cada país és diferent, però en el cas del nostre país, de cada 10 que surten de la classe mitjana, n'hi ha 9 o 9 i mig que cauen avall i n'hi ha un o mig que va cap amunt, no? Altres països, per exemple, això hi ha un estudi molt interessant A Suècia, que també estan analitzant, hi ha un estudi que vaig llegir fa poc que analitzava aquesta desaparició o debilitament de la classe mitjana, i deien que en el cas de Suècia, de cada 10 persones que sortien de la classe mitjana, hi havia 3 que anaven cap amunt i 7 que anaven cap avall. Doncs això, per això et dic que cada país és diferent, però això, clar, és realment preocupant i canvia una mica el sentit que tenia el sistema econòmic, no? Els sistemes econòmics són vàlids en la mesura que la població se'n beneficia.
Clar.
Doncs aquí el que ens hem de preguntar també és què passarà quan una majoria de la població pensi que el sistema econòmic en el qual viu no li està reportant els beneficis que esperava.
I això pot portar a un canvi o no?
Clar, aquí també hi ha si mirem endavant, aquí hi ha una cosa que tota la història ha tingut molt pes, que és la tecnologia, amb les seves diverses formes. La tecnologia no és un fenomen nou, però la tecnologia tal com que tenim avui en dia està arribant a uns nivells de sofisticació espectaculars, no? Llavors ara també estem en aquella fase en la qual tenim la intel·ligència artificial, no? Se'n parla molt, però és que l'impacte és i serà molt gran, sumat a més a la robòtica. Això tindrà un impacte en el món del treball, és un impacte que desconeixem, però que també pot tenir unes implicacions, no?, a nivell dels ingressos de la població. La veritat és que jo crec que hi ha més interrogants que respostes, però sí que el que ens hauríem d'assegurar és de que al final el bé comú s'imposa o s'hauria d'imposar el bé d'uns quants, no? Si això no ho aconseguim, doncs haurem fracassat. I això també crec que depèn o té molt a veure amb la salut democràtica, no?, dels països. O sigui, al final la democràcia el que intenta garantir és el bé comú, precisament, no? I protegir-nos doncs del contrari, no? De que unes poques persones ho decideixin tot. Estem en un moment d'acumulació de la riquesa en poques mans, que això és el que bé, havia passat d'alguna forma a la primera arrencada del capitalisme, finals del segle XIX, i després hi havia hagut, doncs, com tot un procés molt llarg d'enfortiment de la classe mitjana, i a partir des de fa 40 anys, 30-40 anys, aquest enfortiment de la classe mitjana ha anat baixant, i ara estem en un moment perillós, no? Si no l'aturem i no fan els països alguna cosa per reforçar la classe mitjana, doncs anem cap a un futur complicat.
Doncs avui volíem justament això, prendre consciència d'aquesta percepció de que la classe mitjana està desapareixent i al final la major part de la població formem part d'aquesta classe mitjana, no?
Sí, totalment.
Doncs Eduard Conti, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. La primera pedra.
Doncs si volem anar al cinema, Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Una pel·lícula que crec que m'agradarà molt. No l'he vista, però la veig molt, amb molta sensibilitat i que, no sé, m'agrada.
Sí?
Sí, no l'he vist, però m'agrada. Has vist?
Doncs jo crec que sí que t'agrada.
Que sí? Sí. T'ha agradat a tu.
El trailer està molt bé, sí. I, de fet, és una pel·lícula que ha rebut molt bones crítiques, fins al punt que s'han estranyat bastant que no hagués tingut ni nominacions ni més premis en dues de les últimes cerimònies que hi ha hagut, que eren els BAFTA i els Oscars. És una pel·li que es pot veure encara al cinema. Jo diria que potser no crec que aguanti gaire ja, perquè no és una pel·lícula de gran format, però sí que és això que l'acabes de veure i et deixa com una estona una mica així com pensatiu, a veure la història, alguns de les coses que t'han explicat i que has vist, i sobretot també et fa una mica de debat sobre què és el que ha passat al llarg de l'hora i tres quarts que dura. Es diu All of Us Strangers.
Hello.
Hi.
Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. Does your mom and dad
que aquí s'ha traduït com a Desconocidos. De fet, és una pel·lícula que ha dirigit i el guió també l'ha fet l'Andrew Hay, i és una segona adaptació perquè ja havíem tingut una primera, ja fa uns quants anys, versió cinematogràfica d'aquesta pel·lícula, però aquesta ve amb quatre actors que estan en un estat de gràcia, et diria que absolut. Hi ha l'Andrew Scott i el Paul Mescal, que són, diguem-ne, que els dos protagonistes principals, però després també tenim el Jamie Bell i la Claire Foy, que fan de pares de l'Andrew Scott. Què passa aquí? Aquí tenim un guionista que viu en un edifici immens a Londres, a les afores de la ciutat, que està gairebé buit, i resulta que té un veí, que és el Paul Mescal, amb el qual tenen una primera trobada que és una mica així com estranya, però després es tornen a retrobar i tenen una relació entre tots dos. El que passa és que l'Andrew Scott està... diguem-ne que tota la seva vida està plena d'interrogants per un capítol que va passar fa molts anys, que és la mort dels seus pares en un accident de cotxe quan ell estava a casa. Sí que té un moment en què ell torna cap a casa seva, cap al seu poble natal, i aleshores allà, a l'antiga casa on vivien, hi ha els seus pares, que resulta que tenen gairebé la mateixa edat que ell en aquests moments, perquè quan va bastant com dos minuts abans de morir. I aleshores s'estableixen uns diàlegs entre els personatges de la Claire Foy, del Jamie Bell i de l'Andrew Scott.
Clar, són aquells diàlegs, en el fons, interpreto, eh? Ara em diràs tu si és veritat o no. Aquells diàlegs...
Es pot explicar poc, d'aquesta pel·lícula? També t'ho haig de dir, això.
Aquells diàlegs que t'hagués agradat tenir i que no vas tenir amb els teus pares.
Sí.
Perquè ja no hi són.
Veus perquè ja no hi són, i aleshores... És a dir, ell...
Molt interessant a nivell psicològic, també, eh?
Sí, sí,
molt,
sí. Sí. Molt, és que és molt psicològic, aquesta pel·lícula. Diguem-ne que van sortint alguns temes que potser no s'havien pogut tractar i que ara és més fàcil treure-ho, potser perquè tots tenen la mateixa edat, potser perquè... Saps?
Sí. Bueno, sí, 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 no sé, però m'ho puc imaginar. És aquella història que no es pot explicar, però que s'acaba desvetllant.
Jo crec que és a dir, fins que no el veus i vas entrant i va desenvolupar-se la pel·lícula, no.
Però t'ha sorprès, que no tingués molts premis ara?
Sí, 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 sobretot és això, és que la crítica la deixa molt bé perquè està molt bé, és a dir, està molt bé la direcció, està molt bé el guió, l'adaptació, les interpretacions, és a dir, els dos principals, l'Scott i el Mescal, ho fan molt bé, molt bé, però és que el Jamie Bell i la Claire Foy ho fan molt bé de pares de pares de l'Andrew Scott.
La podem veure al cinema encara? O... Sí. I a plataformes, sí, també,
sí,
o no?
Està a punt d'arribar. Va. Està a punt d'arribar. I estem els pocs, però si gratem bé la cartellera els trobarem. I sobretot és després és això, que et fa pensar...
Sí, et remou alguna cosa bastant, per dintre.
Sí, sobretot vas entrant en tota la història que et va explicant ell, però és que està molt bé. Uh-huh. Sobretot és això de la solitud en què es troba el personatge, tant a la seva infantesa, que són els records que va tenint com ara, és a dir, tot i que estigui en una ciutat tan immensa i tan amb tantíssima població com és Londres, en aquell edifici estan com sols i només troba amb el seu altre veí, amb el que van establint aquesta mena de relació. Està molt bé, està molt bé, molt, molt, molt recomanable.
Oh, la fase Strangers.
És a dir, que riurem poc, però pensarem molt. Cosa que també està bé.
Està molt bé, no? I tant, i a vegades et fa sentir molt millor haver pensat que no haver rigut,
sí,
que no sempre. En fi.
Home, a veure, algun somriure treus. Sobretot una cosa que està molt bé, la banda sonora, que hem escoltat una miqueta, sí, en el banda sonora és molt bona, perquè és que totes les cançons ens sonaran.
Segur.
De l'època de quan ell era nano, diguem, a l'època actual, però està molt bé, està molt ben trobat. És que és rodona.
Rodona, doncs mira, sí, des d'aquí li donem nosaltres el nostre, sí, propi Òscar, et sembla?
Sí, i si en aquesta pel·lícula té, diguem que la crítica també té un paper important, a la sèrie de demà també la crítica...
Ah, sí? Amb sentit positiu?
No l'han deixat molt bé.
Ah, doncs la de
la
demà...
La sèrie no està malament, a veure, no està malament, però no, han sigut bastant... Bàsicament perquè... Ja t'ho expliqué.
Va, ens m'ho expliques demà. Que vagi molt bé.
Adéu.
La primera pedra.
RAC presenta la tercera edició dels Premis DRAC, els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories com, per exemple, contribució al benestar, històries amb ànima, projecte cultural, innovació sostenible, trajectòria, revelació de l'any i veu de l'any. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi a la categoria Tots som 1. Els candidats són, atents, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, Antonio Díaz del Mago Pop, Julieta, Laura Pedro i el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Voteu a RAC1.cat i podreu guanyar una tauleta electrònica i una invitació doble per assistir a la gala. Tornen els Premis DRAC amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i Fiac Assegurances i Kia. La col·laboració també d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Acabada de sortir del forn, eh? Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia, tu ho has dit, Noemi. Aquesta és l'última de les cançons pel festival d'enguany.
D'Eurovisió, just... per si algú acaba de connectar-se. Ja sé que dir Jordi Ramos és dir Eurovisió, sí. Però escolta'm, sempre hi ha algú despistat.
Doncs sí.
Estem parlant d'Eurovisió.
La vam fer pública ahir.
Ahir,
i com et deies, l'última de totes, és a dir, ja tenim les 37 cançons. Concretament aquesta és la d'Azerbaijan i es titula, a veure si ho dic bé, Osula Apar, que ve a dir algo així com Porta-ho amb tu, i canta Farí amb Ilkin Doveltov, que són, eren, curiosament, són dos artistes que s'havien presentat per participar a Eurovisió representant Azerbaijan i els han ficat junts, és a dir, és com si aquí haguessin agafat a dos dels artistes de Benidorm Fest, guanya Zorra i afegeixen pues, Roger Padrós perquè faci els coros.
A veus?
Que mira, doncs té la seva gràcia. Precisament ara que dic Roger Padrós, m'ha recordat una mica la història del Roger Padrós, la de Fagri, perquè també ell és una... En aquest cas, el Roger Padrós havia fet administració i direcció d'empreses i després, pels vols de la pandèmia, va canviar cap a la música. Doncs aquest noi, si fa no fa el mateix, en aquest cas amb el dret. Ell va estudiar dret, estava amb la carrera de l'advocacia i bueno, la pandèmia li va fer adonar-se que el que ell volia fer en realitat era dedicar-se a la música i mira, aquí el tenim.
Doncs mira, el seguirem a través d'Eurovisió. Què més tenim?
Bé, doncs, clar, ja les tenim totes. Jo crec que, a veure, evidentment és una fita molt important de l'any, perquè ara ja tot el que ve a partir d'ara ja és la promoció, és sentir les cançons, és veure com podrien adaptar-se a l'escenari, les festes que es puguin fer. La de Barcelona és el 4, 5 i 6 d'abril, recordo. Ja en parlarem.
Sí, sí.
Però, clar, si et sembla, el que podem fer és una repassada de les que encara no havíem sentit aquí a la primera pedra, que jo crec que és destacat, i que, com són moltes, si et sembla, fem avui les de la primera semifinal i la setmana que ve cap a la segona.
Fantàstic.
I després de Azerbaijan, anem llavors cap a Portugal.
Calmadeta, no?
Sí, els portuguesos aposten sempre per tornades així més aviat calmadetes. L'any passat sí que va revolucionar una mica el personal, però bueno, estem recuperant aquesta tonalitat més suau, més dels seus ritmes. Bé, ella es diu Yolanda, canta Grito, i veurem com li va. Sèrbia també porta balada.
Relaxadeta, sí, sí. Suaveta.
Canta Telladora, i la cançó es diu Ramondà, que la Ramonda és una planta originària de Sèrbia que, quan sembla morta, reneix. Llavors, això té uns símbols molt importants dins del país, especialment també s'ha identificat amb la gent de la Primera Guerra Mundial, els caiguts de la Primera Guerra Mundial, de com Sèrbia se'n va sortir, I en aquest cas Talladora el que fa és també donar-li tot aquest simbolisme, no? Parlar una mica de com Sèrbia ha ressorgit després de la crisi que va passar de, doncs, la guerra dels Balcans, etc. No? Podríem llegir que és una lectura política de la història, però bueno, suposo que el fet de ser una cosa positiva, no va contra ningú i tal, doncs l'han deixat passant. I bé, en qualsevol cas, doncs, té aquest punt èpic que potser doncs, també pot enganxar. Xipre va completament diferent, perquè el que fa és el que ella havia fet moltes vegades, que és recuperar les divas.
Aquí tenim més vidilla, eh?
Ja.
Aquí ja sí que
ens movem. Sí, aquesta Sílvia Capsis, una noia mitja australiana, mig xipriota, que també és ballarina, que té una formació brutal i que segur que farà una posada en escena brutal i unes ballaruques d'aquestes que prometen. Sempre havia fet grans coses, sempre. Havia fet Eleni Foreira, havia portat Replay, havia fet molta música discotequera i aquí hi tornen amb aquest liar, que vol dir mentider. Uns altres que no fallen mai són els suecs.
És bona, eh?
És que els suecs són molt importants al festival. Ells sempre han marcat tendència, sempre han sabut per on anar i de fet hi ha molts compositors que són suecs, hi ha molta gent que segueix l'estela sueca, el director, president, digue-li com vulguis, d'Eurovisió, és suec. Vull dir que aquí hi ha un pes important i Suècia sempre és algú amb qui t'hi has de fixar. En aquest cas, els suecs és curiós perquè porten dos germans noruecs. Es diuen Marcus and Martinus, porten una cançó que es diu Unforgettable, inoblidable, i és curiós perquè l'any passat van quedar segons. Ells també volien participar, Lorin va quedar per davant, ells darrere, i ara doncs, han pogut entrar i estarà molt bé. Per cert, que parlant de Suècia, deixem que et digui que aquest any han anunciat canvis en el Big Five, que són aquests països que van directes a la final, entre els quals hi ha Espanya. No sé si te'n recordes que normalment a les semifinals veies tots els països que podien entrar en eliminatòria i després un petit resumet de les cançons que anaven directes a la final. Doncs això, aquest any es treu. Com a mínim aquest any no ho veurem, i el que faran serà veure l'actuació en directe. És a dir, Zorra els veurem en directe, en aquest cas a la segona semifinal.
Està bé.
I una altra novetat que hi haurà és que es podrà votar des del principi. Saps que normalment votaves quan acabava totes les cançons, podies votar, doncs aquest any des del primer moment ho faran. Jo crec que una mica per poder compensar l'èxit, no?, o la preferència que normalment poden tenir les cançons que toquen cap al final. Finalment, no sé si recordes també que l'any passat van incorporar la possibilitat de votar per tota la resta del món. Doncs clar, el món podia votar aquella estona i ara han decidit ampliar-ho a 24 hores, que això, vulguis o no, doncs també facilitarà les diferències horàries. I escolta'm, si posats a repassar, si vols podem seguir buscant, perquè hi ha un altre format clàssic que és el d'Islàndia.
Aquesta també és mogudeta, bailonga.
Sí, un format clàssic. Es diu era Björk, cantar Scared of Lights, por de les altures, i un tema que no sabíem si s'acabaria presentant per la presència finalment d'Israel. Ells estaven així en el limbo, però al final no hi ha hagut cap mena de boicot. De fet, no hi ha hagut boicot en cap dels que l'havien amenaçat. Recorda que ho havíem estat parlant diverses vegades. Ells el que han dit és, bueno, si cap país nòrdic s'ha retirat, doncs nosaltres tampoc. Així que, bueno, ja veurem. Es preveuen manifestacions i així, però no sé.
Ja veurem.
Tot enllà. En qualsevol cas, sí que em reservo pel final una que és potser la més destacada del moment, perquè acabem amb el que ara mateix és la favorita per guanyar. Escolta bé, Noemí, perquè això és Croàcia. A mi em recorda una mica el xa-xa-xa de l'any passat.
És veritat, és veritat.
Una mica aquest rotllo. Després també combina una mica el tema electrònic, ara ho sentiràs. Però bueno, ja em diràs tu què et sembla. Es diu Rim-Tim-Tagidim, ell es diu Baby Lasagna, i com et dic, està al capdavant de totes les enquestes, totes les apostes. És a dir que, bueno, veurem què passa.
Rim-Tim-Tagidim. Rim-Tim-Tagidim.
Exacte.
De moment el títol ja té les seves. Doncs bueno, escolta'm, la deixem sonar i que la gent jutgi, no?
Que sí, enganxar-se amb el ritme.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi.
Adéu, bon dia. The noise, wanna become one of
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.